Bona nit a tots i a totes. Començaríem aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Sant Celoni. Ja d'entrada hi haurà tota la part dispositiva i ja s'anuncia que hi haurà unes mocions d'urgència, uns donar comptes i una proposta també d'urgència després ja aniríem tocant cada un dels temes. I ara, abans de començar la part dispositiva, si hi ha algú del públic que vol prendre la paraula, doncs està a la seva disposició. Doncs per tal, comencem el ple. El primer punt seria aprovar, si s'escau, l'acte de la sessió plenària del 25 de juliol del 2013. Si hi ha alguna cosa, els diferents grups l'han tinguda. Cap. L'acte. Sí? Per tant, queda aprovada per unanimitat. El segon punt seria prendre coneixement de la resolució de l'alcaldia de cessament de càrrecs i abocació d'atribucions al regidor Josep Manuel Bueno Martínez. Ho tinc, això, el secretari.
Si la proposta diu, l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni ha dictat la resolució que es transcriu a continuació. Sant Celoni, 4 de novembre de 2013. Identificació de l'expedient, cessament de càrrecs i abocació de la delegació d'atribucions del regidor Josep Manuel Bueno Martínez. Fets. El senyor Josep Manuel Bueno Martínez, en el dia d'avui, ha presentat formalment la seva renúncia al càrrec de regidor, que es preveu fer efectiva en el proper ple ordinari de 28 de novembre. El senyor Bueno té, entre altres, la condició de membre de la Junta de Govern local i de tercer tinent d'alcalde. Resolucions d'alcaldia 21 de desembre de 2012, publicades al BOP de 21 de gener de 2013. Així mateix té delegades atribucions de l'alcaldia corresponents als àmbits d'economia i de secretaria de l'àrea de serveis generals, per la qual cosa exerceix el càrrec en règim de dedicació parcial. Resolució de l'alcaldia 17 de gener de 2012, modificada el 31 d'octubre de 2012, publicada als BOPs de 1 de febrer i 4 de gener de 2013. Sí, 1 de febrer i 4 de gener, sí. Atès que la renúncia comporta la recuperació automàtica per l'alcaldia de les atribucions delegades i la pèrdua de la resta d'atribucions derivades d'aquesta delegació, no és convenient demorar fins al proper ple ordinari, se citen els fonaments de dret, en l'exercici de les facultats de l'alcaldia i de la potestat d'organització dels articles 4UA, 21, 23 i concordants a la llei 785, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i 8UA, 53, 56 i concordants al decret legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya, resolc cessar el senyor Josep Manuel Bonet Martínez com a membre de la Junta de Govern local i com a tercer tinent d'alcalde. Resolucions d'alcaldia de 21 de 12-2012, publicades el 21 de 2013. Abocar a favor de l'alcaldia amb efectes des del dia d'avui la totalitat de les delegacions d'atribucions conferides de dit regidor per resolució d'alcaldia de 17 de gener de 2012, modificada el 31 d'octubre de 2012. En conseqüència, deixar sense efecte la retribució corresponent al desenvolupament del càrrec en règim de dedicació parcial. Notificar aquesta resolució al regidor afectat, donant a compte al ple en la primera sessió que tingui, publicar-la en el butlletí oficial de la província i en el butlletí d'informació municipal en compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986. Així mateix, a l'empara del que disposa l'article 125 del Reial Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la portaveu del grup municipal PSC-PM ha modificat l'inscripció concreta als regidors del grup a les comissions informatives, que queden de la manera següent. Comissió informativa de serveis comunitaris, titular Jaume Tardí Martorell, sense suplent. Josep Capote i Martín també com a titular i suplent Juli de l'Encarnación Gómez, i titular Maria Isabel Colroig i suplent Magalí Miracle Rigalós. I la Comissió Informativa de Serveis Personals, titular Josep Capote Martín, suplent Jaume Martí Tardí Martorell, titular Juli de l'Encarnación sense suplent, i titular Magalí Miracle Rigalós i suplent Maria Isabel Colroig. En conseqüència, es proposa donar compte al ple municipal de la resolució d'alcaldia de 4 de novembre de 2013 de cessament de càrrecs i abocació de la delegació d'atribucions al regidor Josep Manuel Bueno Martínez, que s'acaba de transcriure, i de la modificació de l'inscripció a les comissions informatives dels regidors del grup municipal PSC-PM. Sant Celoni, 21 de novembre de 2013.
Endavant. Bé, bona nit a tots els que esteu aquí. Crec que davant de les circumstàncies, que són una mica excepcionals, i per tant doncs crec que he de manifestar algunes qüestions. Doncs, primer de tot, bona nit a tothom i a les persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Vull en aquest punt manifestar i donar explicacions a la ciutadania en referència a tot el que ha passat i que ha sortit a la llum pública. És per això que seré el màxim de transparent possible, perquè no tinc res a amagar i vull explicar la veritat. Com sabeu, no he volgut fer cap declaració pública perquè considero que com a càrrec electe, en el que hi ha en el que hi ha gent que ha dipositat la seva confiança en mi és aquí en el ple de l'Ajuntament com a òrgan de màxima representativitat on he de donar les explicacions oportunes. Primer de tot, vull explicar per què en un primer moment vaig manifestar la meva intenció de deixar l'Ajuntament i posteriorment vaig manifestar la meva intenció de continuar com a regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni. Com ja sabeu, una persona va enviar una informació meva, diverses converses privades, a l'alcalde i a un altre regidor socialista. Aquestes converses, que reitero un cop més, són privades i que no han interferit en res en l'expedient que s'està instruint de la policia local. No van ser emeses amb la intencionalitat que es van entendre i que més tard explicaré. Davant d'aquesta situació, vaig tenir una reunió amb l'alcalde i amb el regidor Capote, on davant de les seves explicacions vaig quedar totalment perplexa, sorprès, i em vaig sentir indefens i pressionat per dimitir, i per això vaig manifestar en un primer moment la intenció de la meva renúncia. Després d'uns dies d'alliberament personal, de reflexionar i d'assessorar-me, vaig veure que no he fet res, de res, que simplement he estat víctima d'una venjança d'una persona al qual en el seu moment li vaig iniciar un expedient disciplinari, expedient el qual, d'altra banda, va ser instruït i resolt de forma totalment independent per un instructor enviat per la Diputació. I potser que hi ha algun més que estigui interessat en que presentés aquesta dimissió. Com ja he manifestat, seré transparent i diré tota la veritat sobre els fets perquè són fruit d'una venjança personal. Amb la persona que ha enviat aquestes converses, torno a dir, converses privades, tenia una relació d'amistat des de ben petit, des de l'escola. Aquesta relació es trenca en un moment en què li obro a l'expedient disciplinari, on d'altra banda va resultar sancionat, com he dit anteriorment, amb la Diputació. I fa uns mesos enrere aquesta persona em torna a buscar per continuar amb aquesta relació. A mi en un primer moment em vaig estranyar i li vaig continuar i seguir la corrent en tot per veure quina era la seva intenció. Pel mig surt tot el tema de la policia. I quina casualitat que ell em comença a parlar del tema i a parlar de policies que són amics meus. Jo li segueixo la corrent per esbrinar quina intenció tenia sobre aquests guàrdies i sobre mi mateix. Li deia tot el que volia escoltar, naturalment tot fals, per esbrinar quina era la seva intencionalitat. I no cal dir quina era la seva intenció. Difamar de determinats guàrdies i sobretot venjança de mi, tot perquè creu que l'expedient que se li va obrir en el seu moment es va fer malament i de forma intencionada. Aquests són els fets que han passat i per això aquesta documentació va arribar on va arribar i són els fets que a mi m'han passat i que vull aclarir i deixar clar. I vull manifestar un cop més la meva voluntat irrevocable de continuar als serveis dels ciutadans i ciutadanes que em van votar en el seu moment i que continuaré al servei del poble com ho heu vingut fent sempre, amb honradesa i amb lleialtat institucional, encara que alguns no s'ho creguin. Gràcies.
Ja us donar compte, però si algú vol dir alguna cosa. Sí, Dani.
Hola, bona nit a tothom. Bé, de fet el que nosaltres volíem fer com a CUP era interpel·lar el senyor Bueno perquè donés una mica explicacions, tot i que les seves explicacions no m'han servit de res perquè no m'he enterat de res. No sé si qualsevol ciutadà se'n sap més enterat d'alguna cosa, però jo no m'he enterat de res. Nosaltres ho hem dit des del començament, s'ha creat una comissió de seguiment de model per tractar el model de policia i nosaltres el que farem és el que treballarem. Volem canviar el model de policia i ens mantindrem al marge de qualsevol tipus d'embolic i de paraules, com ha dit el senyor Bueno, de venjança, de que si érem amics, si no sé què, nosaltres ens mantindrem al marge de tot plegat. Però evidentment hi ha un expedient obert, hi ha un instructor de la Diputació doncs, que ha començat a treballar en el tema i això ens preocupa doncs, que la figura del senyor Bueno doncs, potser no sabem si ha interferit fins ara, però que pugui interferir a partir d'ara en aquesta comissió de seguiment del model de policia. En aquest sentit, no ens queda gaire clar tampoc quin serà el seu paper aquí en el ple. Ha dit que vol servir doncs, als ciutadans de Sant Celoni, doncs ens agradaria que ens expliqués com els pensa servir. I després la part econòmica, no sabem com queden les atribucions econòmiques, no sabem com queden les dietes i les assistències, doncs ens agradaria que l'alcalde ens ho aclarís també.
Bé, d'entrada, després de l'explicació del regidor Bueno, els documents que ell comentava que se'ns va enviar a mi i a un altre regidor documents i alguna gravació, doncs aquestes formen part de l'expedient. No és que no formin part de l'expedient, sinó que formen part de l'expedient. S'ha semblat com si no formen part de l'expedient, perquè allà hi havia afirmacions i coses que podien interferir a esbrinar realment unes denúncies que hi van haver per part de la policia. Això és el que jo li vaig traslladar, i li vaig traslladar doncs que, tal com havia dit en el grup socialista, tothom estigués al marge des del moment que s'havia obert un expedient de, directe o indirectament, tenir contactes amb persones de la policia que no, que poguessin, en aquest cas, doncs, pertorbar d'alguna manera el que s'estava o que s'esbrinaria en aquest expedient, que va començar com a instructor el secretari, el Ramon Oriol, i que ara, com s'ha comentat, ja hi ha un instructor de la Diputació. Ells diran, no, aquests documents, això, si hi ha alguna cosa d'entrada. Li vaig manifestar que havia perdut la confiança, perquè entenia que no s'havia complert el que jo havia demanat a tots i que tothom va estar d'acord, que ni abans ni en el moment ni després es farien aquests contactes, i realment això doncs queda plasmat en aquests documents, com més endavant, quan es puguin ensenyar, quan estigui tancat l'expedient, en podreu disposar d'una manera clara i transparent, com és normal. La resolució aquesta ja es diu que es deixa sense efecte la retribució corresponent a la dedicació parcial, queda sense, des d'aquest moment, des del seu moment, que va ser el dia 4 de novembre, i com qualsevol regidor hi ha la percepció d'assistència a plens, no? Les dietes que estan previstes amb els regidors i regidores que no formen part de l'equip de govern, perquè això ja està aprovat per ple, diguem, no? Pel ple corresponent i pels pressupostos actualment en vigor.
Sí, potser segurament és perquè m'acabin de contestar, sí. Entenc que no formarà part del grup, o sí que formarà part del grup?
Si el senyor secretari que em corregeixi, des del moment que una persona s'ha presentat en un grup, si no s'expulsa d'aquest grup o partit, no, continua formant part. Això està en estudi.
I la primera pregunta que anava més a en Manel, què penses fer a partir d'ara, doncs, per servir, doncs, als ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni?
Jo seré molt breu. Simplement, quan s'ha dit primer que si s'ha entorpit o no s'ha entorpit, és a dir, està clar que són unes converses privades meves, i aquestes converses també s'ha de dir que són converses privades, i vull dir, introduir-les en un expedient públic, perquè és un expedient administratiu, és difondre aquestes converses, no? Això sempre a mi ho dic, no? I les converses privades poden ser interpretades de moltes maneres diferents, perquè clar, la persona segurament que l'ha presentat amb una intencionalitat que no té res a veure amb la intencionalitat en què en el moment es van fer, i per altra banda, una altra cosa és que poden ser totalment, bueno, no vull entrar aquí, perquè no entraré en aquest d'això, però sí que és veritat que difondre converses privades, doncs, bueno, no cal dir la gravetat que pot tenir i els mitjans que s'han fet. En quant a lo que si continuaré o no continuaré en el grup socialista, doncs per ara, doncs tal com deia l'alcalde, és a dir, el grup socialista, els esdeveniments que vinguin o que no puguin venir a nivell general, no, perquè no solament és a nivell local, sinó a nivell general, doncs ja m'indicaran en el què he de fer o què he de continuar de fer en els propers mesos, no? Ara per ara també és una situació sui generis, fora de la normalitat, i per tant, doncs primer he detingut que pagui tot el que ha passat aquests darrers dies, i a partir d'aquí doncs prendré la decisió que he de prendre. En quant a servir al poble, és que porto 10 anys i pico en l'Ajuntament de Sant Celoni, servint al poble, amb la gent, amb tothom, i vull dir, servint al poble es pot servir des de l'Ajuntament, es pot servir des de fora, naturalment, però el que vull dir és que continuaré al costat de la gent, com sempre he estat i sempre estaré, vull dir que això és el que està. I després, això, amb el tema d'entorpir, no, el procediment, torno a dir, són converses privades amb una persona aliena totalment al procediment, perquè que jo sàpiga que aquesta persona no és part dels denunciants ni parts de res, en el que dintre de l'esfera privada doncs vaig tenir unes converses amb ell. Per tant, que això pugui entorpir o no entorpir el procediment, jo crec que jo considero que no ha entorpit pas el procediment ni ha entorpit res. No, a partir d'ara, és que igual que abans, és a dir, no he fet res i per tant no entorpiré ni entorpiré el procediment. Això està claríssim, eh?
Francesc. Bé, jo el que voldria és fer dos comentaris. Un, que és evident el desgavell de govern que està produint aquesta situació, És evident, doncs, per les propostes d'urgència que es presenten corre cuita sense donar-nos a temps als grups que ens les mirem, en fi, amb unes distribucions que criden una mica l'atenció, les persones que ens les mirem des de fora dona a entendre clarament la mala gestió d'una situació de crisi que ha fet el govern. És a dir, aquesta situació es produeix perquè s'ha fet una mala gestió d'aquesta problemàtica. I en segon lloc, en fi, amb la informació que tenim, crec que no podem inculpar a ningú. Evidentment, el senyor alcalde i el regidor Capote han tingut accés a la informació, ells han pres les seves decisions, la resta de grups no hem tingut accés a aquesta informació, per tant, jo me n'estaré de culpabilitzar a cap regidor. En fi, agraeixo que estigui aquí i que doni les seves explicacions. Espero que tindrem la possibilitat de veure aquests expedients i, per tant, de valorar tota aquesta informació que ha motivat el que ens explicava el Manel i el que ens explica l'alcalde d'aquesta pèrdua de confiança d'un regidor. I, per tant, nosaltres ens esperarem en aquest moment per fer la valoració d'un regidor que entenc que fins que no es demostri el contrari hem de respectar la seva decisió.
Sí, segurament és una situació delicada, com és normal, però això no els diferents grups ja ho hem explicat, el que passa que aquí la gent que ens escolta o la gent que està a la sala no ho coneix, però com s'ha comentat per part d'en Dani, hi va haver un compromís de crear una comissió de seguiment, que es va parlar de dos temes en la comissió de seguiment, en la primera reunió que hem tingut. Un és l'expedient, jo crec que molt encertadament algú va dir l'expedient està obert, l'expedient té tota la informació, i perquè no quedi dubtes de les converses i del regidor Bueno amb una altra persona, jo de seguida, com és normal, em vaig donar coneixement al senyor secretari, que era un cap de setmana, em vaig donar de seguida i ell també va creure convenient, per el que es deia i per el que es podia llegir, doncs que això era motiu d'adjuntar-ho a l'expedient que estava obert. I així es va fer, perquè entenem que interferències, es parlava de coses que en aquest expedient s'han denunciat i això és prou greu com perquè formi part de l'expedient i l'instructor ho esbrini. La informació, nosaltres l'altre dia ho vam dir, nosaltres hem sigut molt curosos sempre amb altres governs que hi ha hagut a l'Ajuntament, i el govern anterior de Convergència i Unió va obrir un expedient per uns temes de la policia i nosaltres vam ser prou prudents perquè s'ha de ser amb això, de no parlar-ne, i és un expedient que quan es va acabar i es va tancar. I nosaltres en teníem coneixement i sí que això vam ser prudents perquè entenem que, com ho diria, que el nom de la policia en el seu conjunt podia sortir esquitxat, que ara ja ha sortit perquè és una denúncia interna de la policia i que això s'ha agreujat amb aquestes converses privades, però que també s'entén que a més són converses privades que després van entrar, perquè tothom ho sàpiga, ens les van fer arribar, però després van entrar en l'Ajuntament de Sant Celoni. Aquesta persona les va entrar per registre amb mà del senyor secretari, i el mateix que nosaltres teníem és el que ja estava en l'expedient, i en aquest cas va reafirmar que va ser encertat, perquè si no s'hauria semblat que amagàvem alguna cosa que podia perjudicar algú, no, del nostre grup. I amb això la transparència per damunt de tot, i els fets i l'instructor farà el seu seguiment, i em sembla que hem de ser prou, no, com ho diria jo, prudents, de dir que faci la seva feina, i quan s'agafi aquesta feina veurem quina és el que planteja, perquè els expedients normalment de l'instructor proposa una sanció, proposa, no, unes accions, i després en aquest cas és l'alcalde el que doncs tira endavant aquestes sancions. Endavant. Que sàpiga, jo crec que és un tema, i també he de dir que la llei permet que un regidor o regidora d'una llista es mantingui com a regidor o regidora encara que no formi part de l'equip. Jo, al meu entendre, quan un està en una llista és una llista, no? I quan hi ha una manca de confiança, doncs aquesta persona ha d'abandonar el lloc, perquè es vota el conjunt de la llista i no individualment. Però la llei permet i preveu, o permet en aquest cas, doncs que el regidor continuï, ja sigui en l'equip, que és aquest cas, però ja sigui com a regidor no escrit o grup mixte, en el cas de que no continuï formant part d'aquest equip. Això és el que hi ha. Jo crec que hem de ser prou, com ho diria, conseqüents amb dir l'expedient ha continuat, no? Continua el seu camí, i si és d'aquí un mes, d'aquí dos, que es planteja ja una proposta per l'instructor, doncs es farà el que... I poden passar moltes coses. D'entrada hi ha presumpció d'innocència de la denúncia en quant a uns policies, pot ser que es tanqui l'expedient, o pot ser que hi hagi altres repercussions o altres propostes, diguem, de sanció. Per tant, així estem. De fet, era un punt de donar compte, no?, de prendre coneixement, no?, del cessament de càrrecs i abocació d'atribucions al regidor. Sí, ja, Carme, disculpa. Sí.
Bona nit, des d'Iniciativa, Carme Montes, Iniciativa per Catalunya. Ja vam dir al darrer ple que per nosaltres el més important és l'expedient i la situació interna de la policia, que és el que té que prevaleixer, i contra... ja van demanar la màxima rapidesa, i suposo que aquest informe, quan acabi les accions propostes per aquest inspector, bueno, per aquest instructor, arribarà a la comissió de seguiment de la policia, no? Això és, penso que ara mateix és el que més pot incomodar també a la ciutadania, que existeix una situació de risc dintre del cos de policia de Sant Celoni. És l'opinió d'Iniciativa per Catalunya.
No ho dubtis, Carme, que quan hi hagi, no, la proposta de, no, de que hi hagi de l'expedient sancionador o de tancament, vull dir, s'informarà la comissió com és normal i com és el compromís que vam agafar. Sí. Bé, continuaríem amb el tercer punt, creació, si s'escau, del Registre Sanitari Municipal d'Activitats Alimentàries. Breument, sí. La Magaila... La regidora.
Per una banda, la llei 18/2009 autonòmica de salut pública estableix que les administracions sanitàries, d'acord amb l'àmbit competencial establert, han de constituir els registres sanitaris per al control sanitari dels establiments. Aquests registres han de ser establerts i gestionats per les administracions sanitàries que correspon a la competència de control. Fins a aquest moment és de competència municipal el control sanitari dels establiments minoristes d'alimentació al municipi. Aquest control sanitari s'ha de realitzar en base al risc que tenen els establiments, i per aquest motiu, a partir del 2010, l'Ajuntament comença a treballar per conèixer quin risc tenen aquests establiments. El 2012 l'Ajuntament ja disposa del mapa de risc dels establiments alimentaris del municipi, bars, restaurants, carnisseries, forns de pa i pastisseries, queviures i fruiteries. Per altra banda, el Reial Decret 191/2011 modifica la inscripció de les indústries alimentàries als registres sanitaris estatals i autonòmics, ampliant el tipus d'establiments que han de ser inspeccionats pels municipis. A final del 2012, el Consell d'Administració d'Agència Pública, no, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya va aprovar quins establiments s'han d'incloure en el registre municipal en base a dos criteris, l'àmbit territorial i la marginalitat. És en base a aquesta normativa que hem creat el registre. Bàsicament és una mica enrevessat tot plegat.
Sí, és una cosa novedosa, però que és interessant per establiments d'alimentació que tinguem el registre municipal, perquè és una manera d'agilitzar, perquè abans això, com s'ha comentat la regidora, s'havia de fer a nivell de Generalitat o estatal, segons quin tipus d'empreses, encara depèn del volum, etc. Dependran, però moltes es podrà fer des d'aquí, que és molt més pràctic, no? I seria crear aquest registre sanitari. Endavant. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al quart punt, aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Riells per la connexió de les aigües residuals de la Pallòria i l'estació depuradora d'aigües residuals de Riells i els treballs posteriors per encarar el futur desplaçament d'aquesta depuradora del nucli urbà. Si sembla, fer una petita explicació, és un problema que ve de lluny. El sanejament del nucli de la Vallòria ja estava previst en el que en diu ENSARO, que és un programa de sanejament de les aigües residuals de Catalunya, en l'any 2001. O sigui, estava previst ja fer, connectar en aquest cas les aigües residuals de la Vallòria amb la depuradora de Riells Via Brea, que està funcionant ja fa anys, i bueno, lamentablement això encara no s'ha produït. En el seu moment, l'any 2008, es va fer una petició dels alcaldes de Gualba, Riells i Sant Celoni per traslladar l'EDAR, la depuradora aquesta de Riells, a un altre indret, més a prop de la Tordera, i el que es va fer és un estudi i una contesta per part de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que el que estava previst s'havia de connectar a la depuradora actual de Riells Via Brea, i que no, en aquest cas no acceptaven el fer una nova depuradora. Això s'ha anat, diguem-ne, d'alguna manera posposant fins al final, veient que que era complicat. Des de l'Ajuntament van plantejar estudiar diferents alternatives perquè aquestes aigües es tractessin. Ara només hi ha una decantadora, és la decantadora el que fa una funció, pel que es poguessin tractar, hi va haver una mica d'encallada amb l'Ajuntament de Riells i es va estudiar fins i tot poder portar les aigües cap a la depuradora de Sant Celoni. S'ha de dir que en algun moment donat es va desencallar, també això és positiu perquè es va desencallar amb l'Ajuntament de Riells la possibilitat de tornar a reemprendre la connexió a Riells. La coordinadora per la salvaguarda del Montseny també va fer alguna pregunta o va fer alguna gestió davant de l'Ajuntament de Riells, jo crec que també va ajudar. I després el que es va fer ja és intentar fer un conveni amb l'Ajuntament de Riells, que és el que portem avui a la seva possible aprovació. Jo crec que és molt important que solucionem d'una vegada per totes tot el problema de les aigües residuals de la Vall-llòria. Hi ha una sèrie de pactes que es proposen i després l'Ajuntament ha acceptat de Riells. Sí que hi ha una modificació respecte a la proposta que va anar a la comissió informativa, que és un afegitó que, si en cas el secretari podria llegir, que ve a dir, bueno, que ve a concretar que si s'ha de fer algun tipus d'expropiació de terrenys per voluntat de passar la tuberia, que són tres terrenys que són particulars, ja sigui per servitud o per expropiar algun tros d'aquests terrenys, ho faria el tràmit tot l'Ajuntament de Riells via Brea, perquè és terme seu, però en canvi el cost d'això aniria a l'Ajuntament de Sant Celoni, com és normal, no? Això és normal. Sí, però l'última a la informativa, si no recordo malament, no estava. No, la informativa? Podia ser. No, va ser després de la informativa que ells van enviar-ho com a proposta. No, la informativa, sí, va ser l'endemà matí que van enviar això i algun altre punt que els va fer veure que no era normal, no? Incorporar. En el ben entès que si aquest conveni s'aprova s'acabarà el projecte d'aquí poc, ja està encarregat el projecte perquè hi ha hagut també un problema amb l'empresa que estava fent el projecte, que sembla que ha fet fallida, i aleshores sabríem el preu que tindria això de connectar amb la depuradora actual de Riells i tiraríem endavant l'obra a càrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni. Això era una cosa que hauria d'haver fet l'Agència Catalana de l'Aigua, però ja ens van comunicar que no teníem pressupost, no per ara, sinó fins d'aquí uns anys, i vulguem o no, és un risc tenir aquest sistema de, no tenir sistema de depuració amb una població de més de 1.000 habitants actualment ja, com és la Vall-llòria, no? O sigui, seria una aposta, no?, mediambiental, i una aposta per solucionar un problema que fa anys i panys que dura. Ja estava, ja dic, previst des de l'any 2001 la seva solució aniria bé pel medi ambient especialment, no?, i també perquè aquest nucli de població, la Vall-llòria, doncs ja estigués connectada definitivament. També hi ha un compromís, que és el que en el seu moment Francesc va parlar amb els alcaldes de Gualba de Riells, d'agafar el compromís de buscar la millor ubicació per una possible, per una nova depuradora, la definitiva, que estigués més a prop de la Tordera, amb una cota que no s'haguessin de fer. Ara hi ha una quantitat de despesa energètica perquè tots són bombaments d'aigua de les diferents urbanitzacions cap a dalt a Riells, i fins i tot Riells en el pla general, que era zona com d'equipaments o de serveis tècnics, ho descalifica, o sigui que a la llarga ell haurà de marxar d'allà. I la idea i el compromís dels dos ajuntaments és buscar el lloc idoni per posar, no?, totes les aigües, no només de Riells, de la Vall-llòria, sinó podria ser aigües de Gualba o alguna part d'algun tram de Breda, del final de la zona de Breda també. Això s'estudiarà conjuntament i l'estudi aquest es pagarà mitges entre els dos ajuntaments. Això és el compromís que hi ha. Alguna paraula?
Sí, de fet, des de la CUP celebrem que s'arribés a un acord, no? De fet, no enteníem com no es podia arribar a un acord polític per un tema com era aquest, que era el principi de coherència, no? Al final, quan parlem de planificació territorial, deixem la paraula coherència pel final, no? Doncs no hauria de ser així. També agrair a la coordinadora de salvaguarda Montseny per les gestions que va fer en el seu moment i que han ajudat, doncs, a desenrocar tota aquesta situació, i més que res, doncs, a aplicar, doncs, d'aquí d'ara endavant, doncs, aquesta paraula coherència quan parlem de planificació territorial o a qualsevol tema que se'n derivi.
Francesc, endavant.
Bé, el nostre vot evidentment serà favorable. Com ha comentat l'alcalde, ja la darrera legislatura coordinats els tres municipis varen fer una proposta alternativa que en aquell moment l'ACA no va acceptar. De fet, ens vam reunir amb el conseller i amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però la resposta que ens van donar va ser no acceptar la proposta que fèiem els tres municipis, i a més, en fi, també en aquell moment ens van dir que això anava per llarg, que realment era difícil que tirés endavant. Per tant, nosaltres estem satisfets de que els ajuntaments hagin arribat a un acord. A mi em consta que no era fàcil, doncs, perquè cada municipi veu també el que l'afecta individualment, però jo crec que està bé, doncs, el plantejament que ha fet en aquest cas a Riells per fer possible el conveni.
Carme.
Des d'Iniciativa, plenament d'acord. A més, és una cosa que ja es va proposar en plens anteriors i es va demanar. Ara bé, mirant una mica més detalladament, s'ha parlat a la comissió, però potser mirant més detalladament aquesta proposta d'acord, hi ha uns punts que potser no veig de tot clar, en el sentit de que, en primer lloc, parla d'una sèrie de projectes que ja s'han fet. Un primer projecte el 2008 que ja buscava un lloc a la Tordera propici per l'abocament d'aigües per gravetat. I ara es parla de fer un altre projecte. N'hi ha diversos projectes fets, no n'hi ha cap que serveixi. I després una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, que quan parlem dels percentatges que paga Sant Celoni, són del 20, del 10%, en canvi el projecte el pagarà al 50%, s'ha acordat, no en el percentatge que li correspon per l'ús d'aquest nou abocador, no? Això ho posa a l'acord també. Aquests punts potser són em sobten quan miro amb deteniment aquest acord de projecte, perquè dona per una altra banda també Riells té un pom on havia decidit fer aquest abocador si no el volia al centre del poble. Ja ho té decidit, ja ho té previst, perquè el que sí es parla és de canviar la qualificació de terreny si cau a l'àrea de Sant Celoni. Tots aquests punts, encara que és un acord preliminar, es tindrien que tindre en compte. S'han firmat d'acord en l'Ajuntament de Sant Celoni, però no són precisament favorables per l'Ajuntament de Sant Celoni.
Fem un aclariment. El 2008 els alcaldes... Disculpeu, els que ens senten a la ràdio. El que es va fer és... no es va fer cap projecte el 2008. El 2008 és el que hi va haver, és una voluntat dels tres ajuntaments de buscar una ubicació per una possible nova depuradora, com deia, per substituir la que actualment hi ha a Riells. Però no es va arribar a fer cap projecte. Va ser una cosa que es va plantejar a l'ACA, es va dir a l'ACA que la idea anava per aquí, però no hi va haver cap cosa concreta ni de terreny, ni de costos de la depuradora, ni de res. Ara el que es diu és, ens posem d'acord Riells i Sant Celoni i farem un estudi, no és un projecte, és un estudi per veure la possible millor ubicació. És un estudi senzillet per veure la possible millor ubicació per si hi ha l'acord, doncs, i veure el terreny idoni, doncs aquest terreny, si és de Sant Celoni, agafem el compromís de requalificar-lo o de passar la classificació ja perquè es pugui, diguem, reservar el dia de demà per fer la depuradora. Però ningú parla d'aquesta depuradora, quan es farà, qui la pagarà, no? No es parla de res d'això. Actualment la depuradora de Riells continuarà allà on està, encara que el POM, teòricament, el que faran és canviar la qualificació d'aquella parcel·la, però de moment la depuradora continuarà allà fins que no hi hagi una alternativa d'una nova depuradora. No hi haurà cap canvi, perquè en aquest cas l'ACA ve a dir que encara té capacitat suficient per fer la connexió de la Vall-llòria i clar, no donen cap més solució, i si no hauríem de fer una depuradora nova en algun lloc que costaria una fortuna. En canvi ara estem parlant només de fer la connexió amb tuberia de les aigües aquestes residuals. Creiem que és aprofitar, diguem, l'ocasió i la voluntat municipal de dir hem d'eliminar un problema que hi ha amb aigües residuals a la Tordera. Jo crec que és aprofitar l'ocasió, i sí que és un sacrifici per part de l'Ajuntament de Sant Celoni, perquè ho paguem nosaltres quan teòricament, però bueno, ja ve a dir l'ACA, ja ho va dir en el seu temps, però que ara ho tornen a repetir. No sabem quan es pot fer, i aquí hi ha responsabilitats també per aquest abocament.
El que anava a dir també, si el recompte de tots aquells diners que es tindrien que posar des de l'ACA, si es tindran en compte després de fer una denúncia per recuperar-los a la llarga, perquè al fin i al cap no és responsabilitat de l'Ajuntament de Sant Celoni agafar aquest compromís econòmic.
El moment important és solucionar el problema i després s'ha d'estudiar la possibilitat d'intentar rescabalar-se d'aquesta inversió que farà l'Ajuntament. Sí, sí, està pensat, però de moment és que tinguem les autoritzacions, els permisos i puguem solucionar un problema. Crec que si posem una cosa per davant de l'altra, a lo millor s'encallarà. Jo vull una mica confirmar el que deia el Dani, no? Agrair la tasca de la coordinadora i també de l'Ajuntament de Riells, que en aquest moment l'equip que hi ha de govern ha vist que era bo, diguem, i que era necessari per la Vall-llòria poder tenir aquesta depuració d'aigües. Això per nosaltres és positiu. S'entén que tothom vota a favor, per tant quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt. Aprovació, si escau, del protocol amb el Departament d'Ensenyament per l'ampliació del taller de cicles formatius i la construcció d'una escola, Soler de Vilardella, en aquest cas, ja que no digui el nom. Júlia.
Bona nit. L'elaboració del protocol que avui portem a aquest ple és fruit d'un procés llarg i intens que hem portat a terme, jo diria que com a comunitat educativa, començant pels pares, que avui em sembla que tenim aquí algun pare, que amb diferents actuacions i reunions que han fet amb representants del departament han insistit incansablement sobre la necessitat d'aquests dos edificis, tant del Soler de Vilardell com del nou edifici d'FP. També una feina dels equips directius i dels mestres de les dues escoles, de l'escola i de l'institut, que amb la seva professionalitat i també amb la seva excel·lent feina educativa han estat sempre molt ben valorades pels tècnics del departament, tant des d'inspecció com director general, director de serveis territorials, etc. Dels tècnics municipals, i en aquest cas no parlo no només dels tècnics de l'àrea d'educació, sinó també parlo dels serveis jurídics de l'Ajuntament, de la intervenció de l'Ajuntament, que han treballat conjuntament amb els serveis jurídics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat perquè avui aquest protocol sigui una realitat. Creiem que l'aposta que fem des de l'Ajuntament és una aposta pionera i decidida i valenta també. Tots sabem que la construcció d'aquests dos edificis és responsabilitat de la Generalitat, seria la Generalitat la que hauria d'assumir el cost íntegre dels dos edificis, però nosaltres considerem que és imprescindible, que és necessari que tant l'escola del Soler de Vilardell com el nou edifici d'FP sigui una realitat. Som realistes i el que ha desencallat o el que pot desencallar el tema és l'aposta aquesta de l'Ajuntament de decidir de destinar 1,5 milió d'euros a aquestes construccions. Tampoc no hem de perdre de vista que amb aquests diners aconseguirem, si finalment això tira endavant, tenir a curt termini un edifici pel Soler de Vilardell i un nou edifici d'FP, però a mig i a llarg termini guanyem com a municipi dos equipaments educatius que ens permetrà en un futur poder oferir i ampliar l'oferta formativa aquí a Sant Celoni. Us informo també que la licitació de la redacció del projecte del Soler de Vilardell es va publicar el 9 d'octubre i que verbalment, via telèfon, ens han comunicat des de la Generalitat que una vegada estigui aprovat, si s'aprova aquest protocol en aquest ple, doncs sortiria a licitació també l'edifici dels nous tallers de formació professional. I això és el protocol que avui portem aquí. Prèviament s'havia fet una reunió amb els diferents grups, per tal que tingueu tota la informació. També aquest protocol s'ha enviat a les AMPAs i s'ha enviat també a les direccions de les escoles, perquè tinguin la informació sencera de com estem. Mai hem estat tan a prop com ara d'aconseguir-ho, però és veritat que no podem baixar la guàrdia i és veritat que és un procés que haurem de seguir molt, molt de prop, però pensem que ara podria ser que el 2014 això ja fos una realitat.
Sí, Francesc, endavant.
Bé, el nostre grup, com no pot ser d'una altra manera, li donarem el vot favorable en aquest protocol. Ens alegrem i estarem al davant si cal, tenim el nostre recolzament per pressionar el que calgui perquè això tiri endavant. Jo crec que hi ha molts pares, moltes famílies que porten molt de temps lluitant i al darrere d'aquest projecte, però jo crec que en fi, estem en el ple i per tant es va posar sobre la taula per què estem avui aquí i per què estem així, i és perquè quan tocava no es va planificar. És a dir, tota la problemàtica del terreny, de la ubicació, tota la complexitat que es va produir ja en la darrera legislatura és fruit de que es va fer un pla general que preveia un creixement superior als 20.000 habitants i que no va preveure els espais necessaris per a escoles. I aquest és el problema. És a dir, estem aquest tema s'ha anat demorant perquè no hi havia un terreny, vam tenir que posar-nos d'acord tots plegats, vam tenir que fer tota una sèrie d'accions, no hi arribaven els serveis, vam tenir que fer obres perquè arribessin els serveis en aquest terreny perquè si no no els acceptava la Generalitat. En fi, hi ha una corrua de dificultats molt gran que segurament si això quan es va elaborar el Pla General s'hagués pensat que aquest creixement demogràfic necessitava un equipament educatiu i que havíem de veure en quin lloc es posava, probablement ja tindríem l'escola, perquè hauria estat molt més fàcil. Per tant, jo crec que ens ha de servir per planificar millor el futur i dels errors se n'ha d'aprendre. I aprofito per dir que el Pla General, que tots els grups el portaven en aquesta, quan es van presentar les eleccions, i el Partit Socialista també el portava, brilla per la seva absència. La veritat és que no tenim cap informació de com està evolucionant això. I després, d'alguna manera, la satisfacció de que en aquest cas la Generalitat hagi acceptat aquest protocol i per tant després esperem doncs, la signatura del conveni, cosa que va ser impossible en l'anterior govern, que vàrem intentar també com a Ajuntament vàrem proposar signar un conveni, adelantar els recursos econòmics per poder tirar endavant equipaments per fer possible el 316 i en aquell moment va ser totalment impossible.
Alguna paraula més? Endavant, Dani.
Sí, evidentment el nostre vot serà favorable i ens sumem doncs, a la felicitació col·lectiva de que al final doncs, veiem la llum al final del túnel. Nosaltres, doncs, res, només dues coses. La primera, que aquest procés doncs, que ja ve des de la discussió de l'emplaçament de l'escola, que va ser doncs, per part de tota la comunitat educativa i també doncs, els grups municipals, ja ho hem repetit aquí una i dues vegades i tres, que ens agradaria seguir participant d'aquest procés i com ha apuntat doncs, al final de Júlia, això només acaba de començar, com aquell qui diu, és només un protocol però que encara hi ha molta feina per fer. I per altra banda doncs, també sumar-nos una mica al que comentava en Francesc, no? Que es van començar, de fet, no sé si m'equivoco, però es va destinar una petita partida a fer uns informes per tal de començar a treballar al POUM i no hem tingut cap notícia de cap informe ni res, entenem que està tot aturat, el model de poble està sobre la taula o si més no alguns grups l'hem volgut posar i no hem rebut cap resposta, entenem doncs, que en breu tindrem notícies.
Bé, d'un tema important com el que avui es porta al ple, a mi el que em sap greu és que se'n faci partidisme i es compari no, el govern anterior de la Generalitat amb l'actual, etcètera, perquè cauríem en un parany. Jo crec que els pares i les mares el que els interessa és que es faci l'escola d'una vegada per totes. De qui és la culpa, de buscar... I em sembla que ens equivocaríem de ple, eh? Ens equivocaríem de ple perquè només falta llegir la premsa, no? La despesa educativa cau al nivell del 2006 amb 200.000 alumnes més, o sigui, no? La inversió per estudiant baixa un 30% des que CiU està al govern, vull dir, no hem de caure en partidismes ni... Aviam, en el moment que es deia de fer una escola a Sant Celoni, el Pla General igual no ho preveia, però no hem de recordar que en pocs anys es va fer la Tordera, una escola mancomunada entre dos municipis, es va fer la nova escola del Montnegre, de la Vall-llòria, i es va fer l'escola Bressol. I teníem dos terrenys alternatius per poder fer una nova escola, com era el de l'institut i el de la forestal. Això tots ho sabem i va estar motiu de parlar amb els pares, amb les mares, i de motiu de discussió d'una manera positiva, en positiu, no? Ara el que ens cal és fer aquesta aposta que fem com a municipi de posar uns diners per poder solucionar dos problemes greus, que alguns venen d'antic. La formació professional, de la manera que s'està fent en l'institut, jo diria que és vergonyosa, va quedar parat el director general que ens va visitar fa uns mesos enrere, va quedar parat de com s'estava fent la formació professional, que va ser un esforç de l'Ajuntament anys enrere, que fins i tot els mòduls que els van posar els van començar a pagar nosaltres, es van posar, es pagava el lloguer i després el van passar a la Generalitat. O sigui que parlem de temps i temps de que la inversió en aquí a Sant Celoni doncs, brillava per la seva essència. Això va quedar en part corregit uns anys enrere, jo crec que la solució definitiva és la que estem plantejant ara. I com deia la Júlia, segurament el que tindrem són dos espais educatius o dos equipaments educatius nous que podran ser, com ho diria, diguem-ne polivalents, perquè tot pot variar, i ho sabem per la taxa de natalitat, que ara es necessiten encara equipaments de primària, però està clar que d'aquí un temps, i no massa temps, d'aquí un dos anys o tres, en faltaran de secundària. O sigui, el que ara falta de segons quines edats, ens faltarà d'edats més. Però que nosaltres hem demanat que aquests equipaments siguin polivalents. I les famílies de formació professional que s'estan impartint ara a l'institut també serà possible amb aquests dos nous espais educatius que puguem pensar en noves famílies com pot ser la de químiques. I això també des del departament ho veuen bé i és amb, i per això es planifiquen els edificis amb els metres quadrats corresponents per poder fer possible les dues coses. Jo diria que fem una aposta com a municipi, com a ajuntament, jo diria tots, de fer un esforç suplementari de posar una quantitat de diners d'un milió i mig d'euros per no quedar-nos en darrere, perquè es vegi que és una aposta i que anem colze a colze amb la Generalitat per tirar endavant, i així ells ho han reconegut i ens han dit millor que s'aprovi el protocol aviat per poder tirar endavant, com deia la Júlia, ja està licitant-se el projecte de l'Escola Soler de Vilardell i després anirà tot seguit la licitació d'aquí ja, dintre d'aquest any, del nou edifici de formació professional. Jo crec que és una oportunitat que hem d'aprofitar, no posem terminis de quan estarà fet, perquè això sí que no està a la nostra mà, però haurem de vetllar tots perquè en el pressupost de la Generalitat hi hagin diners. Actualment, pel que hem vist, en el pressupost del 2014 no hi ha diners posats per començar cap dels dos edificis. Per això haurem de vetllar entre tots, aviam si hi ha una partida oberta, que això donaria peu a adjudicar l'obra. Recordem que fa dos anys, si no recordo malament, hi havia 500.000 euros amb una partida pressupostària de la Generalitat que no es va començar res, no es va fer res, ni projecte ni obra. I en canvi ara haurem de vetllar perquè el 2014, com que es faran els projectes, almenys hi hagués una partida oberta que després ells ja podrien adjudicar l'obra i pagar-ho entre 2014 i 2015, perquè si no es comença el 2014, imaginem-nos, ja estem parlant després de començar una obra en pressupost del 2015 i s'allarguen el temps que crec que ja, amb la situació que està al Soler de Vilardell ara actualment, ja és totalment necessari doncs poder tenir una escola en condicions, una nova escola. Jo crec que estem en el bon camí i per això aquest protocol pot ajudar a que això ja no pari, que em sembla que és el que volem tots, no? Carme?
Bé, m'has tret una part de lo que pensava dir, o sigui, per nosaltres, des d'Iniciativa, el Soler de Vilardell és important, però realment el que manca a Sant Celoni també és la formació professional. Primer per les instal·lacions que té i segon que com a futur pel jovent i per la gent que es té que reciclar, que està a l'atur i que té que tornar a estudiar, no n'hi ha les instal·lacions. Diem que som la capital del Baix Montseny i realment tenim una manca en aquest tipus d'estudis a Sant Celoni. Si és la química o el que és formació professional, pues fer hincapié en aquest tema, no? És el que volíem dir des d'Iniciativa, que pensem que manca sincerament al municipi.
Cal votar, o s'entén que tothom aprovem per unanimitat? Per tant, s'aprova per unanimitat aquest protocol per després passar a fer el conveni corresponent i ens han dit que amb aquest protocol ja tirarien endavant també la licitació de l'edifici de formació professional. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 6, prendre coneixement de l'informe d'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació en el tercer trimestre de 2013. Bé, es demana, no? Bueno, el que es va comentar amb els diferents grups, que complim l'objectiu de la regla de despesa i que compliu l'objectiu d'estabilitat pressupostària en aquest tercer trimestre del 2013, o sigui que complim tots els temes econòmics com a ajuntament. Adéu-siau. Era prendre coneixement, si no hi ha cap paraula, passaríem al punt número 7, prendre coneixement de l'informe més per l'interventor accidental sobre la morositat de l'Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2013. Bé, això és els pagaments, que és obligació també explicar-ho, és el tercer trimestre del 2013, el promís de pagament s'ha anat 19 dies, no, Joan? Sí, que hem anat pagant els proveïdors amb 19 dies de promig. Continuem amb el punt número 8, aprovar, si s'escau, la modificació de la base d'execució 55.2 del pressupost de la corporació per al 2013. Aquí també es va comentar, es proposa modificar aquesta base d'execució per tal de que les liquidacions de les complementàries de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, doncs que restin pendents de cobrament d'aquestes inspeccions, hi hagi una provisió de deductors cobrament del 100%, no? Perquè ens passaria que segons quines obres es cobrarà, no? Es posaria com a pendent de cobrament, quedarien allà com si sigués ja pressupostàriament una quantitat que podem cobrar, i a lo millor són quantitats d'empreses que fan fallida, i en aquest cas és una manera de tenir el pressupost no? realment amb els ingressos que tens reals, no? Endavant.
Hola, bona nit. Des de la CUP dic que votarem a favor d'aquest punt, però a canvi demanem que s'expliquin pèls i senyals que aquest punt és un punt que es porta a ple i l'equip de govern el porta per un cas concret, i volem que l'equip de govern mateix expliqui aquest cas concret, sisplau.
Bé, no diré no sé si són noms, no sé si em poden dir. En aquest cas hi ha un cas concret, hi ha... Sí? Sí? Si no recordo malament, dels 156.000 euros que teníem posats com a possibles ingressos o ingressos d'ICIO, no? De l'impost d'aquest de construccions i obres, dels 156, sense tenir en compte aquest gran, se n'han cobrat 102.000. També hi ha pendents de cobrament, això, uns 50 i alguna cosa de mil, que també podria ser que algun d'aquests, i no diré noms, no es cobrés, no? Veient la situació d'alguna de les empreses constructores. En el cas aquest pendent gran és el de Copperfield, no? Obres, diguem-ne altre, un Copperfield, no? De les obres que es van fer en el seu dia, que hi ha pendent de cobrament 445.000 euros, d'una inspecció que es va fer, i això està pendent. Clar, si això es posa en el, com si sigués un possible ingrés, desvirtua del tot, ens enganyaríem tots, podríem fer despeses com si ho tinguéssim ingressat o possible d'ingressar, i en canvi després això ens faria un any o altre tenir un dèficit, no? Doncs és millor posar el 100% d'aquesta quantitat de deductors cobrament, reservar-la, i llavors si es produeix el cobrament, que es pugui donar com a ingressada, però que siguin ingressos reals. Això és el que la proposta anava per aquí.
I pots especificar, bueno, que ho he fet via correu electrònic, no se m'ha contestat, el deute total que té Copperfield al respecte a l'Altrium envers l'Ajuntament de Sant Celoni, i també sobre l'ICIO, que recordem que és l'impost de construccions i obres, és a dir, que el diferencial de la inspecció amb el que va declarar Copperfield per construir l'Altrium és de 450.000 euros. Volem saber quina part va pagar, i seguint la diferència de lo real a lo que després s'ha investigat tan gran com preveiem que serà, doncs si no es va sospitar res estrany, perquè com, bueno, l'ICIO s'ha de pagar previ a començar les obres, i si hi ha un desfàs molt gran, no sabem, també demanem quin és, doncs no sé, veiem estrany que no es veiés que l'ICIO que havien declarat no corresponia a la pràctica.
Aquesta informació es deu poder passar, no? Sí, sí. Espera, Joan, que si no queda...
L'ordenança fiscal de l'impost de construcció i instal·lacions i obres estableix que la liquidació o l'autoliquidació serà sobre el pressupost d'execució material que presenta l'empresa. L'empresa presenta un pressupost d'execució material validat pel Col·legi d'Arquitectes i estem obligats a fer la liquidació provisional sobre aquesta d'això, el 4%, el 3,4%, em sembla que el 3,4% d'aquesta quantitat. Quan va acabar l'obra, les sessions d'inspecció, les de la Diputació, les obres més importants o les que estem dubtosos, se'ls comunica perquè facin inspecció. Llavors, han fet l'inspecció, no sé exactament quina és la base imposable, però ells fan una inspecció que demanen totes les factures, o sigui, no van a mirar l'obra, sinó demanen factures, o sigui, factures, certificacions, i llavors és a partir d'aquí calculen el que ha costat realment, i estan, però és, diguéssim, entenc des del meu punt de vista que és les facultats d'inspecció que té la Diputació que li va delegar el ple. És una inspecció que s'ha fet com s'ha fet cada any, se'n fan 4 o 5 dels més grans i de més petites. I veure, no és cobrar-li inferior, no és anormal, és el que hi ha, tal com està l'ordenança fiscal, és el que hi ha, no podem cobrar altra cosa.
També hi ha alguns deutes d'IBI, però això ja se nota, no? També se nota com a deute en el registre, i teòricament l'IBI sí que és una cosa que no és fallida, perquè hi ha un patrimoni, no? Que pot ser no només d'aquest cas, sinó d'altres casos, no? Que se nota, i després la persona que compra o que adquireix o que passa a ser d'ell, doncs els IBIs els liquida tots, en aquest cas sí.
L'IBI és un deute de l'empresa, si està en fallida, com sembla que és el cas, està a la massa, no? Si està fallida, doncs no es cobra. Es cobra la petita part per tot. L'IBI se nota a l'edifici, i qui se la quedi haurà de pagar l'IBI.
En qualsevol cas, agrairíem que se'ns faci arribar la informació detallada que hem demanat per correu.
Correu electrònic, exacte. O anant amb l'interventor se't donarà. Sí, sí.
Sí, m'agradaria també algun aclariment en aquest punt. Les bases d'execució preveuen que el primer any de l'execució del pressupost hi hagi una morositat d'un 20%. Llavors m'agradaria, si l'interventor em pogués dir en aquests moments quina és la previsió de tancament de l'any en quant a morositat, és a dir, si aquest 20% si arriba o si espereu que se superi, per després fer-te la segona pregunta, és a dir, aquests 440.000 euros de dubtós cobrament, si incorporats als altres deutes o morositats que s'han produït durant aquest any, fa que superi aquest 20% o no?
Les bases d'execució del pressupost preveuen provisionar per dos cobrament uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute. Per exemple, un any són el 20%, dos anys el 40%, tres anys el 60%, quatre el 80% i més de cinc anys el 100%. Vull explicar, repetir, el problema d'aquests 450.000 euros de DICIO, perquè quedi clar, és que la nova llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera obliga a l'Ajuntament que l'any que ve el romanent de tresoreria que tinguem, si el tenim positiu, destinar-lo a amortitzar deute o a fer inversions. És a dir, aquests 400.000, la part no provisionada dels 450.000, que serien, són uns 400.000, l'any que ve obligatòriament els haurem de gastar. Aquest és el problema. Si l'any que ve els gastem i d'aquí dos anys, perquè estan en una empresa fallida, no es cobren, que és el més probable, passarà que aquests 400.000 euros es faltaran
pressupostàriament, clar, faltarien després
i serà un dèficit que l'Ajuntament entrarà. Per això es demana que es provisioni. Aleshores, en principi, ara mateix la provisió es va tancar el 2012 amb una provisió d'un 1,5 milió d'euros, que és una provisió molt força elevada, però en principi, a veure, la proposició d'obtor segurament no és més que, en el fons, l'estalvi que fa l'Ajuntament, els diners que reserva, per si de cas un estalvi, és l'única manera que l'Ajuntament pot estalviar diners, és a dir, perquè si no els obliga a gastar. En principi mai hem tingut cap any baixes d'1.400.000 euros. En principi, baixes de fallits, estem sempre 200-300.000 euros, el normal, el que la Diputació genera. Mai hem tingut tampoc una liquidació tan gran de 450.000 euros. Com ha dit l'alcalde, aquest any s'han aprovat les altres 4 liquidacions d'obres, inspeccions d'obres que pujaven 150.000 euros, s'han cobrat 100.000. Per això tampoc era tant, si no hagués aparegut aquesta tan gran, no hauria sigut necessari fer cap, perquè 60.000 euros és assumible, però 450 a llarg termini pot portar problemes econòmics a l'Ajuntament, si ens el gastem al romanent i després ens falten.
Sembla que s'ha contestat, no? Sembla...
Sí?
Queda clar, no?
Clar, eh? El nostre vot serà favorable.
Alguna paraula més?
No, el vot d'iniciativa també serà favorable.
Per tant, s'entén que tothom vota a favor, queda aprovat. Per tant, passaríem al punt número 8, aprovar provisionalment, si s'escala, la modificació de l'ordenança número 23, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de controls d'animals de companyia. Bueno, és una ordenança, bueno, ja el diu el seu nom, no? És el tema d'aquest servei que prestem com a ajuntament i és intentar posar a l'ordenança les noves tarifes, no? O sigui, adequar les tarifes que cobra l'Ajuntament a les tarifes que cobra l'empresa que fa aquest servei en l'Ajuntament, no? I que no tinguem dèficit, que sempre hi ha un dèficit bastant important, perquè en l'animal que controles, que porta un xip, o que controles qui és el propietari, doncs paga tots els serveis que se li han, els dies que ha estat en el lloc d'acollida, si se li han posat vacunes, totes les despeses que ha ocasionat. El problema és que molts d'aquests animals no se sap el propietari i per la llei de protecció d'animals doncs estan amb acollida fins que es moren o fins que no tenen una malaltia greu i això causa a l'Ajuntament, em sembla que és una despesa d'aproximadament entre 5.000 i 6.000 euros mensuals. Vull dir que és un tema que és molt delicat. S'augmenten, és un augment per això, per compensar realment els costos que té. Sembla bé? Sí? Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 10, aprovar provisionalment, si s'escau, les ordenances 3, 4, 11, 12, 14, 15 i 18. Això arran del darrer ple que es va plantejar el tema d'ordenances i preus públics, doncs l'equip de govern en aquest cas creia que algunes d'aquestes ordenances que portaven implícitament tot un seguit de bonificacions seria bo mantenir-les, aquestes bonificacions, perquè si no la gent hauria de pagar doncs, més impostos, més taxes. Creiem que seria important. I així, si us sembla, podríem comentar-les una a una amb l'argumentari que hi hagi, no? I que fins i tot es poguessin votar en bloc o individualment, no? Veient els argumentaris dels diferents grups. La primera seria la 3, que és l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que en diem, no, d'una manera més familiar, plusvalua. La proposta inicial era disminuir aquesta tarifa al 10% per compensar el 10% del valor catastral i que quedés la mateixa quota tributària que l'exercici de 2013. Això és complexa, aquesta de plusvalua. De fet, hem esbrinat què representaria de promig amb una, ja sigui herència o compra-venda, i el promig de les plusvalues està sobre els 600 i poc euros, no? O sigui, seria un promig de 60 euros d'augment sobre la plusvalua. També creiem que és poc important, sobre el global pot ser important, però nosaltres estaríem, si us semblés als altres grups, disposats a mantenir tal com quedaria automàticament sense que es produís aquesta disminució, perquè afecta una part, són empreses que compren, no, que en aquest cas que venen solars o, bueno, o habitatges, i l'altre ve donat per herències i l'altre és transmissió entre particulars, vull dir, i l'import global és això, són 600, o de promig són 680 euros aproximadament. Creiem que tampoc és un desmesurat, no? Que costi, no sé, 50 euros o 40, perquè en una vivenda normal seria sempre un import inferior que no en altres doncs coses de més tamany. Si us sembla, nosaltres ho deixaríem igual que estava ja automàticament.
Bueno, des de la CUP dic que en el passat ple que l'equip de govern portava la rebaixa del 10% d'aquest tipus de la plusvàlua, doncs ja vam defensar que s'havia de quedar igual. Amb aquesta, un cop convocat al ple, també vam fer arribar que la CUP seguia pensant el mateix, que una part important d'aquestes transaccions provenien de lo que nosaltres anomenem l'hora dels voltors, com anomena també en Josep Manel Busquet el seu últim llibre, on que degut a la situació econòmica actual, doncs bancs, empreses, els voltors del capitalisme, doncs estan invertint en la compra-venda de pisos per aprofitar-se de la carronya de les famílies desnonades i que estan patint la crisi més a flor de pell. I per això pensem que és l'argument primordial per no fer cap concessió i cap rebaixa en aquest tipus d'activitat.
Sí, Francesc?
Bé, el nostre grup pensem que no tota la gent que fa compraventes se troba en aquesta situació i per tant l'increment d'aquest 10% per algunes famílies que probablement potser estan venent aquella vivenda per una situació complicada i que és qui ven en aquell moment que se li carrega la plusvàlua, perquè en realitat és la persona que ven qui se li carrega la plusvàlua. Per tant, entenem que en aquests moments aquest increment, que segurament en alguns casos estaria justificat i no veuríem malament com ho plantegeu, però amb altres famílies, amb altres persones, inclús en el cas d'algunes herències, doncs probablement això és negatiu i és una càrrega impositiva important per moltes famílies. Per tant, a nosaltres ens semblaria bé aprovar aquesta reducció que deixa la plusvàlua en la mateixa situació que estava l'any passat.
Bé, des d'Iniciativa comentar un parell de coses. En primer lloc, lo del 10% no és veritat, perquè el que es manté és el cost de l'impost. Quan parleu del 10%, el que puja és un 10%, però el que es fa és un equilibri perquè el resultat final de l'impost sigui el mateix. I això no és una rebaixa del 10% en números reals, d'acord? Això seria de primera part. De segona part, les taxes a Sant Celoni estan a la banda alta, estan a los topes del que permet la llei fiscal. I per tant, estem pagant més, per exemple, que a Palau, que paguen el 20%, i aquí proposem el 27-28% amb aquesta rebaixa proporcional que no és el 10%. Per altra banda, això el que implica és el que nosaltres estem ja des del començament en contra de la pujada de taxes a tothom en general, i de forma que a Sant Celoni es manté el que són els impostos, la quantitat, i es diu que es fan rebaixes o taxes favorables, no? Per altra banda, la plusvàlua la paga el que ven, no el que compra. El que especula és el que compra i vendrà d'aquí 2 o 3 anys. El que ven ara mateix és la majoria, penso, aquests particulars que venen és gent que necessita vendre el pis per una necessitat i és el que paga aquest impost, no? Nosaltres estem en contra, però bàsicament perquè no està ben expressat aquest percentatge, no és el 10%. El que es busca és mantindre l'impost davant el 10% de l'increment del valor catastral, però no es rebaixa el 10% de la taxa. I la taxa està al 27,28. Barcelona està al 30. Estem gairebé com a Barcelona. A Palau està al 20% i a Llinars al 27%. O sigui, estem per la banda molt alta d'aquestes taxes aplicades a tota la població de Sant Celoni. Això és el que volem denunciar des d'Iniciativa.
Jo interpreto que el percentatge també és que depèn dels valors, depèn de... No ho sé...
Els percentatges són números de matemàtiques, si posem un nexe, sí, sí, i te lo dic de seguida. El que passa que per micròfon és difícil.
Si no féssim, si l'Ajuntament no modifiqués el tipus, les plusvàlues tindrien un augment del 10%. Sembla que el que s'explica és... Si no fem res, les plusvàlues tindrien un augment del 10%. Llavors, si modifiquem el tipus... perquè no es produeixi l'augment del 10%.
Això era la proposta...
Sí, clar que la modificació del tipus no és del 10%, però el que és està calculat perquè sí, perquè contrarresti l'efecte de l'augment del 10%. Per això dir que disminuïm el 10% és veritat, no disminuïm el 10%. El que fem és modificar un tipus perquè no augmenti el 10% com ho mantenim. No sé si queda clar.
Sí, que l'objectiu és que no que es quedi igual.
Si es pugés si puja el 10% del valor catastral, el percentatge aplicat a Sant Celoni seria el 33%.
Un parell
de punts. Un per el que ha dit en Francesc sobre les herències. Des de la CUP estem totalment en contra de la pràctica de desaparició de l'impost de transmissions. La Generalitat em sembla que era el 2007 va arribar a ingressar cap a uns 900 milions d'euros d'aquest impost. Aquest impost va pràcticament desaparèixer. Actualment no arriba ni als 100 milions d'euros. Ara amb la reforma sembla que vaig llegir que arribaria a uns 200 milions d'euros, la previsió de recaptació no arribava, i que és una transacció que ningú vol que li passi, òbviament, però que a nivell fiscal la seva fiscalitat ha baixat molt i creiem que és una manera de recuperar part d'aquesta fiscalitat que ha baixat la seva fiscalitat ha baixat tant que pels 60 euros que pugi la plusvàlua de l'Ajuntament seguirà sent una fiscalitat molt baixa en aquests casos. Pel que deia la Carme, que jo sí creiés que qui afecta això és a famílies que es venen al pis, bueno, la CUP, que això afecta a famílies que es venen al pis per degut a la crisi econòmica, doncs estaríem totalment d'acord en baixar aquesta plusvàlua, però creiem que no és així. I si és així, doncs t'emplacem a que ens ho demostris i ho modifiquem. Però veient els números de les 405 plusvàlues que es van passar i veient a qui afectava, no creiem que sigui així.
Jo no tinc el número. Es queixen de que seguim parlant, em sembla. Bueno, el que passa és que, sincerament, per lògica, el que ven és el que paga la plusvàlua. Ara mateix el que està comprant per especular s'ha guardat el pis fins que pugin de valor, o sigui que el que ven és el que ho necessita. No compra i ven.
Amb els números entre empreses i herències en va cap al 60%, que són les persones que en aquest cas no poden ser herències també, que com comentava en Gerard, nosaltres també vam estar en contra de l'eliminació total de l'impost de, sobre les herències, perquè després ens trobem amb coses com aquestes, no? La despesa educativa ha de baixar, la sanitat ha de baixar, i en canvi el que té més, doncs això va ser un objectiu polític o un criteri polític totalment respectable, però no el compartíem, perquè després el que hem estat, no?, retallant serveis, que si no s'hagués baixat tan dràsticament aquest impost, doncs segurament alguna cosa no s'hauria tingut que retallar. Sí que en el seu moment es va corregir que no afectés a les famílies, diguem, normals, treballadores com som nosaltres, que tens una sola vivenda, i que això no t'afectés, que això sí que ja es havia reconduït, però no eliminar l'impost d'una manera dràstica, que nosaltres no compartim això. Compartim que s'han de mantenir serveis bàsics, mantenir-los i no retallar-los. I en aquest cas també creiem això, que a un promig de 68 euros no ha de ser cap impediment, i que si hi ha algun cas d'alguna família que realment s'ho ha de vendre, segurament hi ha, no diré compensacions, però hi ha diguem, ajudes, o hi ha coses a nivell social que per això estem en disposició de fer. Per tant, la nostra proposta, adeu, bona nit. La nostra proposta seria, en aquest cas, no disminuir la tarifa, sinó que quedés com... No, és que tothom hem quedat en silenci. És que aquest noi que ha marxat és un noi que li diem el de la bici. Sembla que és conegut per tothom. I no ha demanat la paraula al començament. Bueno, continuem. Hi ha alguna... Nosaltres dèiem de mantenir-ho. En lloc de disminuir-ho, mantenir-ho, que ja és automàtic. Sembla bé? Sí? Sembla bé, Carme? Tu votaries en contra, sí? En contra del que diem, en contra de canviar l'articulat, diguem, no? Nosaltres diem tal com ha quedat, que és el 10% d'augment del valor catastral. Val? Queda clar, senyor secretari?
Jo estic anotant que la modificació proposada tindria 3 vots en contra i 13 a favor, en quant a l'ordenança fiscal número 4.
On estem? No. Sí. Sí. Vale. Nosaltres el que diem és, s'havia proposat disminuir la tarifa al 10% i el que ara proposem és no disminuir la tarifa. No té el sentit. Sí, el 3 és de vehicles d'extracció mecànica. Sí.
Estem utilitzant numeracions diferents, jo estic utilitzant la numeració de l'ordenança fiscal, no l'ordre pel que està posat a la proposta.
Val. O sigui, l'ordenança número 4, que és l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, fem un canvi, aquí on dèiem disminuir la tarifa, dèiem de treure-ho, no? I que queda igual com quedava automàticament. Uh-huh. Joan? Queda clar, no? Sí, però bueno, o si algú vol votar... Es pot treure, Joan o secretari, es pot treure el punt aquest?
Vejam, sí, del que en el decurs del debat estic veient que es portarà a discussió i votació punt per punt, modificació per modificació.
Sí,
no, pel
bueno,
que sembla.
N'hi haurà que no, perquè n'hi haurà que seran...
Bueno,
no?
Sí, però en principi seria així. Per tant, a veure si ho entenem bé. L'ordenança fiscal número 4, hi ha una proposta de modificació a l'article 7 amb un determinat tipus de gravamen. Llavors, hi ha 3 vots en contra de modificar aquest article i 13 vots a favor de que quedi com diu la proposta.
No, al revés. El vot és
suprimir aquesta modificació.
Deixar
sense efecte. Suprimir la modificació.
13 a favor de suprimir.
O sigui, en contra de la proposta.
Sí, això mateix. Nosaltres hem de dir que retirem la proposta.
Exacte.
Diguem, no?
Això és el que hem dit. Eh?
Val.
Per tant, la modificació proposada inicialment de sí, modificar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana queda rebutjada.
Sí. 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 Bueno, sembla la fórmula potser més... oportuna, diguem, no? Es retira.
D'acord, llavors a proposta de l'alcaldia o de l'equip de govern es retira i la resta de grups, excepte tres que estan en contra...
No, ells no estan pas en contra.
Si es retira, no...
Val. Per tant, es retira.
D'acord.
Val. Passem. Ara segurament anirem més... No? Anirem més àgils. L'ordenança número 3 serà l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es deia que es posés la bonificació del 50%, també es tingués en compte que tant és per vehicles amb energia elèctrica com cotxes bimodals i híbrids. Era posar-ho perquè és el mateix. Sí, no? Endavant? Val. Ordenança fiscal número 11, l'ocupació de via pública amb taules i cadires, que és la que hi havia una bonificació que es tractava de mantenir la bonificació que ja hi havia per l'any 2013 a l'any 2014. Això és l'ocupació de via pública amb taules i cadires. Endavant.
Bueno, explicar que la CUP en aquest punt, durant aquesta setmana, ha informat als grups que estem d'acord amb aquesta bonificació, però que ens agradaria ficar algun tipus d'obligació en aquesta rebaixa del preu de les terrasses als establiments, i nosaltres havíem proposat que es limités aquesta bonificació, és a dir, que els bars i restaurants, la bonificació és que només hagin de pagar el preu de l'estiu i poder tindre terrassa tot l'any, doncs que només puguin tindre aquest avantatge els establiments que tinguessin el mateix preu dels seus productes a la terrassa que a l'interior, perquè si des del poble doncs estem privatitzant un espai públic, s'està fent un ús privat d'un espai que és públic, és a dir, que els ciutadans perden un espai públic que es privatitza, doncs el ciutadà s'hi deixa, dona gratis això durant tot l'hivern, part de la primavera i de la tardor, un establiment privat, doncs a canvi almenys que no li cobrin un plus per estar en aquesta terrassa que és espai públic. Sembla ser, ens han informat que no és ben bé legal demanar això, o ens ho pots clar explicar? Ens agradaria saber per quina llei no és legal.
No, si pot dir l'interventor.
Avui hi ha protagonisme.
A veure, la bonificació que volem aprovar, que de fet no és més que aprovar una tarifa concreta, l'article 8 de la llei de taxes i preus públics estableix que només es poden establir discriminacions, bonificacions, independentment de que el ple pot acordar el que vulgui, perquè l'ha fet altres casos, el ple pot acordar el que vulgui, només es poden establir diferenciacions per capacitat econòmica. És a dir, amb una taxa en preu públic es poden aprovar bonificacions o taxes diferenciades en funció de la capacitat econòmica del subjecte passiu. En el cas de les, entenc que en el cas de les terrasses o dels bars, que la capacitat econòmica que s'ha de mesurar objectivament seria en funció no dels seus ingressos, que això és impossible de comprovar, sinó de les diferents categories. Es podia establir per restaurants de 3 estrelles, 2 estrelles, per bars, vull dir, fets objectius, no per ingressos possibles. O sigui, no es pot, legalment no es poden imposar bonificacions, discriminar les tarifes en funció de temes que no reflexin la capacitat econòmica, i entenc que el cobrament dels preus, el que cobren, no és un reflex de la capacitat econòmica, i independentment no ple acordarà el que...
Bé, jo em penso que quan es va plantejar aquesta bonificació fa uns anys, era, jo diria que hi ha diverses vessants. Una, perquè enteníem, no? Més d'un grup segurament, s'entenia que les terrasses no? donaven, com ho diria, una vida, llocs de trobada, però després també activitat econòmica. Jo també posaria sobre la taula que la majoria d'establiments de restauració de Sant Celoni no són establiments de luxe, sinó que són establiments de gent treballadora, que alguns han capitalitzat fins i tot l'atur i han muntat un bar i amb això se'n miren d'anar sortint. També hem de tenir en compte que més d'un establiment d'aquests, com munta una terrassa especialment a l'estiu, això provoca que hi hagi contractació d'alguna persona suplementària, perquè no és el mateix doncs aquest servei que ofereixes a fora. Després també, legalment, com es comentava, la normativa estableix la possibilitat d'un establiment de restauració que cobri un preu diferent en funció del lloc on es serveixin els plats o les begudes, sempre que s'especifiqui tal i qual, no? I ho diu, no? El preu a la barra, a les taules o a la terrassa. El que sí que l'Ajuntament pot fer, i els serveis d'inspecció, ja sigui de l'Ajuntament o de la Generalitat, poden i han de demanar si es fa una inspecció, és que es tingui una llista de preus d'interior i una llista de preus d'exterior, diguem, no? De la terrassa. Això és una llista de preus que s'hauria de tenir per obligació. Jo, si us sembla, encara que sigui per obligació, faria en els establiments, a tots, a tots, els bonificats i els no bonificats, afegir-hi en la nota, en el rebut i tal, doncs de que es recorda que és obligació posar, tenir aquestes tarifes de preu, perquè si fem una inspecció via OMIC doncs es pogués veure, i no és excusa que tot arreu passa, per desgràcia, no? Vas a segons quin lloc i tripliquen el preu d'un cafè, això passa més a Barcelona, no? Segons quins llocs de Barcelona, que potser és quan estableixen diferents categories, també cobren més per les terrasses i llavors ells apliquen un recàrrec molt important en aquest cas en les begudes, que no em consta que Sant Celoni es faci així, vull dir que és un, jo crec que és un lloc més de, com diria, de promoció econòmica, d'activitat econòmica que complementa els ingressos, i els bars, vaja, com que coneixem la gent de Sant Celoni, doncs són gent, jo diria, no, treballadors que viuen de, no són grans bars, grans restaurants. I com que jo ho dic una mica per la llei i per, com a criteri, vull dir, no,
Gerard. Sí, per les teves paraules aclarir que no ens hem posicionat en contra de les terrasses.
No,
hem passat més d'alguna tarda excel·lent en alguna terrassa d'alguna plaça de Sant Celoni. L'únic que estem en contra és que es pugi el preu a les terrasses quan els hi cedim gratuïtament espai públic per un ús privat. Que del que estem en contra no és que hi hagi terrasses, sinó que s'apliqui un 10 un 20% d'augment de les tarifes pel fet d'estar utilitzant un espai que és de tots. Això és del que estem en contra. No estem en contra de les terrasses, ni de que contractin gent per les terrasses, ni de que facis un cafè en una terrassa, òbviament.
No? Els establiments han d'exhibir el preu de venda, però és lliure els preus de venda. El tipus d'economia que estem, no? Els preus són lliures. Jo recordo, em sembla que devia ser el temps d'en Franco, no? Que la tarifa de preus anava segellada i tot per el Ministeri d'Informació i Turisme, llavors teòricament no eren lliures, no? Però no és el cas d'ara. I em sembla, vaja, jo ho mantindria com un tema de promoció i de que no hi hagi establiments que només l'agafin a l'estiu perquè és més barat i després igual, no? El temps acompanya o, no? O s'allarga o s'escurça. No sé, nosaltres mantindríem la bonificació aquesta de les terrasses, en principi.
Anava a preguntar el posicionament, perquè
sí, sí.
Com que de cop i volta es defensa una determinada taxa i després decideix retirar, era per saber exactament el que estaven fent. En fi, nosaltres entenem que els propietaris d'un bar amb una terrassa sí que fan front a un determinat cost, que el podem considerar petit, mitjà, gran, en fi, és discutible. També generem una activitat en l'espai públic que crec que és positiu i li hem de donar un determinat valor, i des d'aquest punt de vista a l'hivern moltes d'aquestes terrasses, no totes, moltes tenen molta menys activitat fruit del tema climàtic. A l'estiu realment treballen més, per tant buscar un ajust econòmic perquè la puguin tenir també a l'hivern i per tant pugui donar activitat però que no tingui un cost proporcional al de l'estiu, a nosaltres ens sembla raonable. I en uns moments de dificultats econòmiques, que la majoria de les persones que tenen aquests bars són treballadors, i ens sembla positiu de mantenir-ho.
Sí, Gerard. Sí, que estic d'acord amb tot el que ha dit en Francesc, però no estem d'acord en que et pugin el preu del que et prenguis utilitzant l'espai públic, però estem firmem tot el que has dit.
L'altre tema no l'he tocat perquè ja ens han dit que no es podia incorporar, per tant, per perdre el temps ja no he fet cap comentari.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa estem d'acord amb la proposta, perquè jo llegeixava potser una mica aquesta situació. El que passa que, bueno, l'ocupació de la via pública d'aquesta manera tan espontània en molts carrers de Sant Celoni, n'hi ha alguns que potser es podria evitar, és l'únic que... Però bueno, no té res a veure amb la taxa, o sigui que la taxa és una bona proposta.
Voteu en contra? Doncs val, per tant quedaria aprovat per 15 vots a favor i 2 en contra.
No.
Ai, perdó, sempre he anat dient... Val, 14. Sí, en Josep Maria García. Bé, continuem. Ordenança fiscal, l'altra és la de taxa per parades i barraques, ocupació de via pública, espectacles i tal, que aquí no, només s'hi afegeix el poder, perquè a més hi ha una entitat com és la Fundació Acció Baix Montseny que vol fer mercat els dimecres per roba de segona mà, de roba amiga, i es tractaria de que quedessin exempts de la taxa, de pagar taxa per posar-se no, al mercat setmanal. Endavant, sembla bé? Sí? Per tant, quedaria aprovada. La següent és la 14 de residus urbans, que aquesta ja hi havia tot un seguit de bonificacions del 90% que les mantindríem. En aquí s'havia apuntat que també quedés bonificat el lloguer segur, però sí que és veritat que el plec de condicions de les bases de lloguer d'aquests habitatges, de lloguer per part de l'Ajuntament d'aquests habitatges, posava que l'IBI i les escombraries o la taxa d'escombraries anaven a càrrec del propietari. D'entrada ens semblava, era una proposta política però que s'havia fet a nivell tècnic, creiem que si no variem les bases semblaria contradictori, perquè el llogater som nosaltres, tot i que l'utilitza una altra família, que no, i aquestes famílies, si ho demanessin ells, tindria la bonificació, però això és motiu d'un contracte que s'ha de fer entre el llogater o el propietari i el llogater, que no és el cas, no? Llavors això d'entrada ho retiraríem, aquesta bonificació, per tant la retiraríem. Cementiris és una cosa de tràmit que és un tema de la taxa de la conservació de nínxols, no? Que això és una cosa que és i després hi havia la de serveis d'activitats i controls posteriors d'activitats, que aquí l'únic que es fa és mantenir el 80% de les taxes que fins ara hi havien, que eren amb una numeració, i és perquè mentre i tant no s'aprovin les altres, que és els que venen després, i estiguin ja en plena aprovació, es puguin mantenir aquestes bonificacions com fins ara. Sembla bé? Digues, Francesc.
De fet, en aquesta recordo quan es va presentar en una reunió a territori que vam parlar d'aquesta taxa, vàrem comentar, recordo que l'Òscar i la resta de grups vam estar d'acord que a qui se li fa la inspecció, que era la proposta inicial, era el que tenia que pagar la taxa.
Sí, no, això és no, és ara, no és ara, és l'altre. És l'altre punt.
Sí?
Sí. És que aquest només és...
És la 18, però...
18-20.
Perdó.
No passa res, no, però ja ens hi posarem ara. No, ho dic per...
Sí. Serveix el comentari per la següent, ja.
Sí, per això. Per tant, si sembla, ja passaríem aquest punt en el punt número 11, que és aquesta aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals, el número 18, 20 i 25, que és el que es comentava, que en algun dels apartats l'establiment, l'activitat que se li faria la inspecció, se li cobraria la inspecció amb ell, i els altres que no els hi toqués, diguem, no repercutiria, no? Llavors, el més just, es va comentar, és de repartir el cost de les inspeccions globals, el cost de les 20 inspeccions o 30 que es facin a l'any entre tots els establiments que tinguin l'activitat, no? I a grans trets s'han incorporat coses noves en quant al tema d'activitats i obres, alguna cosa que no es cobrava, i el que es proposa és mantenir les subvencions, i totes es produeix una petita baixa o petita o molt gran o gran baixa, perquè s'ha tingut en compte els costos que actualment tenim per tots els procediments, no? Que si no recordo malament eren 16 per un costat i 12 per l'altre. Com que hi ha menys costos, doncs això repercuteix en que amb la majoria de taxes doncs es proposin rebaixes. Hi ha algunes com canvis de nom i així que anaven integrades amb una altra que era més car, el canvi de nom que surti, per exemple, molt, molt més barat. La idea és tot el tema de noves activitats, no? Que s'abaixi el cost que hi havia actualment. Sembla bé? Sí? Per tant, quedaria aprovat aquest punt, el 18, 20 i 25.